Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Continua declarant al Tribunal Suprem l'exsecretari d'Estat de Seguretat del Ministeri d'Interior, José Antonio Nieto, el segon de Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que va ser ell qui va proposar el nombre d'efectius, els 6.000 agents desplaçats a Catalunya. També ha explicat que davant del referèndum ells proposaven complir la llei i en un segon terme mantenir la convivència.
El presidente de la Generalitat nos traslada o nos dice que el bien supremo a proteger, como bien ha dicho la magistrada en el auto, es la convivencia ciudadana. Y nosotros le decimos que el bien que hay que proteger es el cumplimiento de la ley.
Nieto ha defensat que el 20 de setembre hi va haver violència organitzada i ha parlat dels CDRs com a organitzacions amb estructura sòlida i que van fer una tasca de coordinació que va dirigir la gent amb una actitud violenta. Més qüestions. Més de 30 científics donen suport a l'entitat Iaeden Salvem l'Empordà per reclamar la necessitat de que l'estany de Llampol, situat a la zona de l'Albera, s'inclogui a la xarxa Natura 2000. Mercè Mainé, Ràdio Vilafant. Bon dia.
Bon dia. La Iaeden Salvem l'Empordà reclama que l'estany del Llàmpol, situat dins el paratge natural de l'Albera, sigui inclòs dins la xarxa Natura 2000. Aquesta petició de l'entitat ecologista s'hi han sumat una trentena d'estudiosos i científics que reclamen aquesta figura de protecció per a aquest entorn. D'aquesta manera, la Iaeden Salvem l'Empordà considera que amb aquesta figura de protecció es podria aconseguir que s'aturessin, per exemple, una granja de porcs que hi volen construir a només 90 metres. Marta Ballocera és la portaveu de Iaeden Salvem l'Empordà.
Ens va sorprendre molt que en tota aquesta tramitació no s'hagués tingut en compte aquest estany i, per tant, demanem, com a Iaeden, demanem l'aturada definitiva i l'eliminació d'aquest projecte en aquest lloc, però, a més, fem un pas més que s'hi afegeixen els científics per demanar, diguem-ne, la inclusió en aquesta figura de protecció.
A aquesta sol·licitud d'ampliació de la protecció d'aquest estany, l'entitat ecologista també ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat que aturi la tramitació definitiva d'aquesta granja de prop d'uns 2.000 porcs que es vol construir a prop de la zona.
Gràcies, Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant. Més qüestions. Conca Activa crea 22 nous llocs de treball a la Conca de Barberà per aquest proper 2019. Gerard Bosch, l'Espluga MF Ràdio. Bon dia.
Aquesta setmana han finalitzat les contractacions de dos programes de suport a l'ocupació que gestionen des de Conca Activa. En total, l'entitat ha pogut ofertar 22 nous llocs de feina a la comarca gràcies als programes Treball i Formació i Enfeina't del Servei d'Ocupació de Catalunya. El responsable de comunicació, Carles Heredia, ha explicat que les persones contractades es troben en situació de vulnerabilitat.
Contractació directa de persones que estan en una situació de vulnerabilitat, és a dir, que persones que porten un any o més a l'atur, moltes del qual, de fet, el programa Treball i Formació està totalment orientat a gent que no cobra cap tipus de prestació o subsidi d'atur, és a dir, gent que està en una situació econòmicament molt precària.
Pel que fa al treball i formació, s'han agafat un total de 14 persones, 12 de les quals destinades a la brigada comarcal. Les altres dues ocupen un lloc d'administratiu. En el cas de l'Enfeina't, s'han donat lloc de treball a 7 persones, 5 que també van a la brigada, una administrativa i un tècnic de Conca Activa. Finalment, han agafat una persona també com a tutora del nou projecte Joves Actius Conca de Barberà.
Gràcies, en aquest cas, Arnau Martínez, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta crònica amb la qual acabarem aquest butlletí de notícies en xarxa. Seguirem pendents també durant la resta del matí de les declaracions, en aquest cas, del president del Parlament, Roger Torrent, entre d'altres, en el marc del judici del procés. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi els dissabtes a les 4 de la tarda.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Són les 11:07. Avui és dilluns, dia 4 d'aquest mes de març, dilluns de Carnaval, un dia que algunes escoles fan festa i d'altres estem aquí al peu del canyó. Un dia que encara l'activitat carnavalera al nostre municipi no s'ha acabat perquè encara queda pendent aquest dinar de germanor que es farà a la una i ja és l'últim acte que tanca el Carnaval de l'Escala. I bé, el dimecres, que ja és el dia que ja s'acaba oficialment el Carnaval, tot i que amb altres poblacions el cap de setmana encara estan de Carnaval. Són aquelles poblacions que els hi coincideix amb un altre Carnaval, que potser té més prestigi, potser els hi trauria més gent, i això ho fan que facin el Carnaval la setmana següent. Jo recordo que fa anys, inclús les discoteques també ho feien això, celebraven el Carnaval, moltes d'elles, després que s'hagués fet, perquè aquells dies eren més de el que és el Carnaval del com el coneixem ara, els balls que es feien als diferents llocs, els llocs que hi havien balat, altres llocs aquí a l'Escala, molt d'anys s'havia fet el CER, i en fi. I a les discoteques recordo dos que feien aquest concurs de disfraços sempre a la setmana següent, i ara doncs hi ha poblacions que segueixen aquesta normativa per això, o alguns ja s'hi han acostumat i així ho han deixat. Però aquí, avui serà el dia que acabarà el Carnaval. I un dia que continuem amb temperatures molt agradables. Bé, i si anem a mirar les temperatures aquestes agradables, perquè ja són valors a l'alça, tenim que a la closa de Llop, a l'estació meteorològica de la closa de Llop, ens marca una temperatura de 15 graus en dos amb una humitat del 73%, ben bé de primavera. I l'estació del Club Nàutic a l'Escala, de moment intentàvem fer allò que sempre fem a l'hora d'entrar en una pàgina web, és reiniciar-la perquè les temperatures van canviant, però de moment es marca 19 graus en 5. Si calten, però bé, hauran d'estar a temps, que a vegades allò que tenen algunes petites avaries, que es paren els termòmetres o passa alguna cosa. Però de moment marca aquest 19 graus en 5, amb una fotografia aquesta que sempre hi ha de la càmera web de l'entrada del port amb una mar així arrissadeta i un cel amb alguna pinzellada d'algun núvol, a tot el que es pot veure, perquè tampoc és una imatge així molt nítida. Bé, doncs això és el que marca l'estació meteorològica, que en dèiem, de la Clota, amb una humitat del... una humitat molt baixa, 38%. Jo crec que una cosa ha de passar aquí, perquè tampoc les temperatures són normals, però bé. Allò que, de tant en tant, hauria de fer un cot d'ull per veure si és que ha passat alguna cosa, si la temperatura va variant, perquè, com a mínim, cada X temps hi ha una regulació de temperatura, una renovació, més ben dit, una actualització, potser aquesta seria la paraula. Amb tot això, després de conèixer els valors, continuarem la nostra programació d'aquesta primera hora de fins al punt de les 12, parlant del temps, sabrem com comença la setmana, avui dilluns, quina és la temperatura que... la previsió, més ben dit, que tindrem, la temperatura ja n'hem parlat, també el resum de premsa, els titulars dels principals diaris catalans i també les fotografies de portada del diari de Girona, el Punt, l'Ara, el Periòdico i la Vanguardia. Felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Sabrem què va passar ara fa un any, quina era una de les notícies de l'informatiu, també del que passava ara fa 5 anys, i avui en Víctor Pàmies ens comentarà el refrany, la frase, la dita del dia, que ens diu que per un frare no es perd un convent, ni per un soldat un regiment. I la Montse Hidalgo, la seva secció Un per un, amb aquestes entrevistes que fa personatges anònims o coneguts per la seva feina, tasca o objectius personals. Avui una entrevista a Graciela Moreno, jutgessa escritora, que en presenta el seu llibre Invisibles. I seguidament ja l'altre esport que ens porta la Eli Jiménez, que ens dona a conèixer aquests esports minoritaris a Catalunya, aquests que, com sempre els dic, no ocupen portades als diaris, a ser que n'hi hagi una excepció, que s'hagi guanyat un campionat, i a vegades ni això, que s'hagi guanyat un campionat, un joc, medalla d'or en uns Jocs Olímpics, així, i a vegades tampoc ho trobem així. Però bé, són aquells esports que tenen els seus practicants, tenen els seus seguidors, i alguns els anem descobrint, perquè jo personalment els he dit que alguns d'aquests esports els desconeixia, i gràcies a l'Eli Jiménez doncs ara en sé un xic més. I avui l'altre esport es dedica a conèixer la disciplina de la pilota basca, la mà, que déu-n'hi-do, tota aquesta gent que fan aquests esports i ho fan amb mà, tot i que porten la seva protecció, però és un esport d'aquests que, sobretot en el País Basc, és tan i tan popular com pot ser el futbol o el bàsquet o un altre tipus d'esports. Sobretot aquestes pilotes, aquests esports de frontó, perquè si la gent heu anat a viatjar pel País Basc, veurem que cada poble té un frontó, i en aquell frontó sempre hi ha algú jugant, o ja sigui el cesta punta, o ja sigui pilota mà o la pala, alguna altra d'aquestes modalitats d'aquests esports. I en tot això hi ha música, arribarem al punt de la una al punt de les 12, al punt de la una, i arribarem al final, però arribarem al punt de les 12 per tal de ja començar la segona hora. I ara, si els hi sembla bé i m'hi volen acompanyar, anem a parlar del temps. La previsió meteorològica per avui i també per demà. Petit canvi demà entre muntaneta i més núvols. A migdia, menys calor que en dies passat. L'estat del cel ha començat amb un cel serè de matinada i fins a mig matí. A partir de migdia apareixeran núvols que aniran augmentant amb les hores. A la tarda quedarà el cel totalment tapat i es mantindrà així fins a la nit. Temperatura agradable tot el dia. El vent, garbí fluix, de matinada de força 2-3. El matí girarà cap a Provençal de força 3-5. Es mantindrà el Provençal amb estones de gregal la resta del dia fins que la nit ja calmi. L'estat de la mar, arrissada de matinada, amb marjol i àrees de maró a partir de mig matí. Tràgol de gregal que pujarà un metre d'alçada. Això per avui dilluns. Per demà dimarts, dia 5, un cel cobert de matinada amb més clarianes a partir del matí. A migdia quedarà més serè, però núvols alts fins al final del dia. Ambient força temperat tot el dia. En quant al vent, calma de matinada amb migjorn moderat, força 3-5, a partir de migdia i tarda amb estones de garbí a la nit. En quant a la mar, calmes a primera hora amb arrissada a migdia i marejol a la tarda. Doncs això és el que ens espera tant avui com demà. Sembla que es preveuen canvis i em penso que a la llarga, segons informaven diverses emissores, entre elles la xarxa, podria ser que hi hagués unes baixades de temperatures. Temperatura de l'aigua del mar, 13 graus en 7. Bé, doncs això és el que ens espera per al temps, tant per avui com per demà. I del temps ja el resum de premsa. Principals titulars dels diaris, començant per els de proximitat, per el diari El Punt i també el diari de Girona. I ho fem començant per aquest últim diari de Girona, amb el titular que diu que els Mossos han detingut 871 persones per tràfic de drogues en 2 anys. L'any 2018 es va acabar en 48 casos tancats i el 2017 amb 85. La venda al detall, plantacions i enviaments internacionals entre les principals cobertes. I la fotografia de portada és per el CityLife Girona, que una vegada més se li ha resistit la copa. El títol que li falta ja ha sigut el Sparta CityLife campió de la Lliga, però la Copa no hi ha maneres, i sempre contra la seva bèstia negra, que aquests últims anys és el Perfumeries Avenida. 71-79, la Copa passa de llarg. I el diari El Punt, a la seva edició de Girona, el titular diu que l'enigma de les càrregues del 1 d'octubre marca el reinici al Suprem. El secretari d'Estat, Nieto, obre avui el judici i el dimarts declararà el tinent coronel Pérez de los Cobos, entre d'altres comandaments. Els caps policials hauran d'assumir responsabilitats o contradir les declaracions de Rajoy, Sáenz de Santamaría i Zoilo. I la fotografia de portada pel Carnaval. Les rues prenen el carrer. El temps hi acompanya i milers de persones participen a la rua de Carnaval. I concretament la fotografia és de la rua de Carnaval de Roses. Això és el que expliquen els diaris gironins. Ens anem a molts de Barcelona, començant per el periòdico, i el seu titular fa referència al que celebrem aquest 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i la fotografia de portada de color lila amb el símbol de la dona, i diu: un any després del 8M, la batalla continua. La primera vaga feminista va apostar la igualtat a l'agenda, però els avenços concrets per les dones encara són escassos. Això és el que diu la portada del periòdico, la de La Vanguardia. La divisió política catalana deixa 109 càrrecs per renovar. Hi ha pendents el relleu de membres de 28 organismes i sindicatures. La impossibilitat d'acords bloqueja el canvi des del 2015. I la fotografia de portada per Donald Trump. Llarg monòleg, dissabte a la nit, Donald Trump es va entregar durant més de 2 hores el seu discurs més llarg fins ara a una inacabable diatriba contra el fiscal del Russiagate, el Partit Demòcrata i tots els seus oponents. I veiem aquí la fotografia de Donald Trump abraçat a la bandera americana. I al diari Ara, el PP i Ciutadans intenten dividir els catalans pel seu origen. El president de la Junta, Juanma Moreno, afirma que el govern margina els andalusos a Catalunya. Carlos Carrizosa acusa els independentistes de veure els immigrants andalusos com colons. Fotografia de portada, es fa referència a un incendi mortal a Barcelona. Un home de 74 anys i una dona de 65 van morir ahir després que per causes desconegudes escalés foc al seu pis a les Corts. I la fotografia de portada és això, un edifici amb un fum que va sortint i una grua apropant-s'hi, que és la grua dels bombers, per intentar salvar o rescatar o treure gent d'aquest edifici que està en flames, almenys es veu una part de fum. Bé, això és el que dona de si aquest apartat dels diaris, del de Girona, el Punt, l'Ara, el Periódico i La Vanguardia, titulars i fotografies de portada. Bé, és el moment d'anar a la música que aquesta setmana, la primera cançó, i aprofitant que estem en aquesta setmana del 8 de març, sempre la dedicarem a veu femenina. I la primera que escoltarem és Annie Lennox amb, amb aquesta cançó que porta per títol Petit ocell, Little Bird. després d'escoltar Annie Lennox, i arribar al punt de les 11:27, a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys. I comencem ara el santoral. Hem de saber qui hem de felicitar avui, dia 4 de març, Sant Casimir, Sant Luci i Sant Arcadi. Doncs moltes felicitats als que avui és el seu sant, com també és avui el que és el seu aniversari, sempre desitjant-los que passin molt bon dia. I si és en companyia nostra, moltes gràcies i millor que millor. També avui és l'aniversari del periodista Pepa Fernández, que en fa 54, de l'Àlex Cribiller, que en fa 49, i d'Humberto Tozzi, que en fa 67. I què passava ara fa un any? La notícia era que l'obra del front marítim es va executar defectuosament. Així ho considera l'Ajuntament de l'Escala després d'avaluar els desperfectes ocasionats pel temporal de llevant a la punta i exigirà a l'empresa adjudicatària la reparació dels desperfectes. I en fa 5, el centre de distribució d'aliments canvia de local, passa de la Ave Maria al carrer de Gràcia, ocupant el que fins ara era el centre de dia. El canvi implica estalviar-se prop de 12.000 euros en lloguer. I per acabar, el refrany, la frase o la dita del dia, que com cada dilluns ens la comenta el nostre expert en refranys, com és Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Per un frare no es perd un convent ni per un soldat un regiment. Res ni ningú no és imprescindible. De vegades entendre això ens pot alliberar de molta pressió innecessària. I cada dia és un nou dia i tot segueix la seva evolució i procés, hi hagi qui hi hagi al capdavant. Aquesta dita concreta serveix per indicar que una persona sola no influeix decisivament en l'actuació d'una comunitat o multitud de gent. També ho podem dir amb altres imatges metafòriques, com ara que per un poll no es perd la llocada o per un nap no es deixa de coure l'olla, segons vulguem aprofitar imatges de la vida del camp o de la gastronomia. I trobem, en sentit contrari, que per un clau es va perdre una guerra. Per un clau es perd una ferradura un cavall i per un cavall un cavaller. Però això ja són figues d'un altre paner. Per un frare no es perd un convent, ni per un soldat un regiment.
El més calent a l'Aigüera.
Doncs aquest era el refrany que ens comentava Víctor Pàmies. Com cada dilluns li escoltem la veu fent comentaris sobre refranys, dites o frases populars. I ara és el moment de la Montse Hidalgo, a la seva secció Un per Un, aquesta entrevista a un personatge anònim, conegut o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I aquesta vegada amb una entrevista a Graciela Moreno, jutgessa i escriptora, que presenta el seu llibre Invisibles.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Desaparèixer sense deixar rastre. Es calcula que a Espanya desapareixen gairebé 40 persones cada dia. El sistema de persones desaparegudes i restes humans sense identificar suma milers de casos pendents de resoldre. Obrim les pàgines d'una novel·la basada en fets reals i que gira al voltant de les desaparicions. La seva autora, que alterna l'escriptura amb la seva tasca de jutgessa, va néixer a Barcelona fa 53 anys i ens presenta Invisibles, la seva darrera proposta literària. Graciela Moreno, benvinguda.
Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Aquesta és la seva cinquena novel·la, totes dedicades al gènere negre?
Sí, sí, la veritat és que sí, alguna potser és més aviat més thriller que novel·la negra, però sí, totes es podien definir i incardinar dintre d'aquesta categoria.
La realitat supera sempre la ficció?
Sempre, sempre, absolutament. Moltes vegades escrius segons què i et diu això és impossible, això no pot passar, no? I no, no, realment és que les persones, el ser humà, és capaç del millor i del pitjor. I això ho comproves cada dia.
Desapareixes que dona, segons les xifres. Sí. Abans s'utilitzava molt aquella frase recurrent de que marxaven per tabac, però sí. Segurament per l'elevat nombre de casos cada cop es deixen les bromes de banda, no?, en aquest tema.
Sí, clar, és que hem de distingir les desaparicions voluntàries, que seria el que estan comentant, no?, la persona que se'n va comprar, el que sigui, no torna, de les que són involuntàries, i aquí darrere sí que pot haver-hi ja les persones, evidentment, grans, que tenen algun problema mental o algun desorientació i llavors ja no les trobem, però la involuntària sempre hi ha un delicte darrere. I sí, és un problema que jo he volgut donar visibilitat realment en aquesta novel·la i que no pensem fins que no sentim algun cas molt famós als mitjans de comunicació.
És un fenomen que passa a tot el món? Perquè quan hi ha algun cas sempre ens crida l'atenció aquell cas proper, però passa a tot arreu?
Sí, sí, sí. Vull dir, això passa als dos països, per exemple, em sembla que als Estats Units, que el que passa que és un país evidentment molt gran, desapareixen unes 1.000 persones cada dia. Com mitjana. Algunes sí que se les troba o tornen, però realment és una situació que succeeix a tot el món.
Aquí a Espanya parlàvem d'uns 40 casos, si fem la proporció a Catalunya sempre és més o menys un 20%, estaríem,
sí,
en aquestes xifres?
Sí, sí, més o menys. Sí. Em sembla que els Mossos tenen unes dades, diria jo, d'uns 12 o 13 persones habitualment que desapareixen cada dia.
Estem parlant d'un fenomen que és transversal i que, a més, té un dia reivindicatiu, que és el 9 de març, dedicat a les persones desaparegudes sense causa aparent.
Exacte. És el dia nacional perquè és el dia que va desaparèixer la Cristina Bergua, que va desaparèixer aquí a Cornellà i que no se l'ha trobada, evidentment, encara. I bé, és un dia per commemorar, perquè d'alguna manera tinguem en compte no només les persones que se'n van i ja no tornen, sinó també les famílies que pateixen molt.
Estem parlant de persones desaparegudes perquè és una mica el fil conductor de la seva darrera novel·la. Quina història real ha inspirat aquest relat, Invisibles?
Doncs moltes. Invisibles és una història que parla, no només, ja ho diu el títol, de les persones que desapareixen, que hi ha molta gent que desapareix i ningú es preocupa d'elles, de si estan vives o mortes, i també de les persones que les busquen, en aquest cas, que són aquests tres protagonistes de la novel·la, que també són invisibles a la seva manera. Hi ha moltes persones que per la seva infància i els seus antecedents han patit coses molt importants i molt greus, i això condiciona la seva vida futura. I està inspirada, com dic, en fets reals, que jo he viscut a la meva feina, al jutjat, i també circumstàncies personals que jo he viscut d'altres persones també, i que dius, home, això es mereixeria una bona novel·la, una bona trama.
Els mitjans de comunicació, ho deia abans, fem un gran rebombori, però el temps deixa en l'oblit moltíssims casos. Què passa amb les famílies d'aquelles persones que desapareixen, que són les que són visibles, per entendre'ns? Les continuen buscant? Què fa el sistema? Què fa la societat?
Clar, en principi, quan hi ha una desaparició, hi ha una denúncia, es comença a investigar. Una cosa que també aprofito per dir, que quan tingueu alguna persona, tingui algun familiar o conegut que desapareixi i no hi ha una raó per la qual no estigui allà, s'ha de denunciar ja. Aquesta història d'abans que es deia posar la denúncia a les 24 hores, això no. Perquè com més aviat ho diem, més, o sigui, abans començarem a investigar i és com realment es poden descobrir coses. Clar, sobre diligències a nivell judicial, a nivell judicial també, i allà queda fins que es descobreixi alguna cosa. Clar, igual s'arxiva provisionalment, si no tenim més notícia, però això no vol dir que estigui tancat. Qualsevol pista, qualsevol nova circumstància que es descobreixi, significa que es pot reobrir el cas. I clar, per la família és un amor en vida. Perquè no saps mai, no pots tancar mai aquella porta, no? Sempre estàs amb aquella cosa de dir, i tornarà, estarà, se'n recordarà de nosaltres, què és el que li haurà passat, i això per uns pares, uns germans, o família, o amics també, és molt dur. Jo crec que a vegades parlant amb gent que s'ha trobat amb aquestes situacions, i diu, és que clar, no sabem a on li hem de portar flors, no? I això és d'alguna manera el pitjor que pot passar.
No es tanquen mai les causes?
No, no es tanquen mai, s'arxiva provisionalment, i allà queda, però és que clar, si arriba un punt que ja no hi ha més indicis, més testimonis, més pistes per investigar, no podem fer res. I el que sí que estableix la llei, en aquest cas el Codi Civil, hi ha uns terminis legals que si passen una sèrie d'anys, segons les circumstàncies a les quals has desaparegut, se't declara la persona com si ja hagués mort. perquè hi ha temes molt importants, a vegades temes d'herència, temes familiars que s'han de decidir, i clar, no podem estar en aquesta inseguretat durant 5, 10, 15, 20 anys.
Doncs amb aquests ingredients, amb aquestes dades que estem posant damunt la taula, no sé si aquest Invisible se'ns farà angoixar molt com a lectors.
Jo, més que angoixar, és que és una novel·la que és molt, molt realista. És una novel·la en la qual es veu la gent com circula per Barcelona. És un... També veiem una Barcelona fora del turisme, és una Barcelona de la gent normal. I d'alguna manera el que fa és veure les persones, les coses que ens passen, com ens comportem. Jo crec que és una novel·la, no diria jo amb angoixa, sinó realment amb interès de saber què és el que està passant i de les històries personals de molts nosaltres que es podem veure identificats a les històries de molts dels personatges que hi ha aquí en aquesta novel·la.
Doncs en aquest punt li demanarem a la Graciela Moreno que obri les pàgines de la seva novel·la d'Invisibles, que esculli un fragment i que tinguem el plaer d'escoltar-la de la seva pròpia veu.
Us llegiré unes línies que fa referència a Sara, que és una de les protagonistes més importants del llibre, que diu: Esa noche se fumó todos los cigarrillos que le quedaban y los colocó uno junto a otro en el cenicero, a modo de un ramillete de flores de ceniza, grises y consumidas. Y mientras lo hacía, lloraba sin darse cuenta, por su madre, por su hermano, por ella misma, por la mierda de vida que habían tenido todos y por la cicatriz que llevaba en la frente, que le servía de recordatorio de todo ello cada vez que se miraba en el espejo, y por el resto de las marcas que tenía en el cuerpo, y con rabia, por el cabrón de su padre que murió cuando ella tenía 17 años. Sara no lo lamentó en absoluto y creía que su madre tampoco.
Ara ens deia que Barcelona és la que està present en aquesta història. Barcelona i novel·la negra, jo crec que ja no cal dir res més, va molt de la mà. Què té aquesta ciutat per encaixar també amb la novel·la negra? No és l'única, hi ha altres ciutats al món que també encaixen molt bé. Però Barcelona ja porta el segell de garantia de que la història que ens presenti la novel·la negra serà bona.
Jo crec que és una ciutat suficientment gran com perquè et puguis perdre i suficientment petita perquè la coneguis, no? Que queda delimitada pel mar, la muntanya, el Besòs, el Llobregat, i a més és una ciutat que té mar, i el mar és molt important, donar una sortida. Hi ha molts elements en una ciutat marítima, no? Per una novel·la, el tema del port, el tema de la gent que arriba i surt i entra, no? La possibilitat de sortir directament del mar. I és una ciutat, penso, que ha canviat molt a l'actualitat, no és la mateixa ciutat que coneixem, ja sabem que a partir de les Olimpiades, però fins i tot té una ciutat amb molta història.
Doncs tenim Barcelona, tenim aquestes històries basades en fets reals. Com combina Graciela Moreno judicatura i literatura? Més enllà de la rima fàcil, de les paraules?
Doncs com puc, perquè clar, vull dir, jo tinc una feina que és bastant absorbent. Jo actualment estic en un jutjat penal d'aquí de Barcelona, a la Ciutat de la Justícia, i clar, nosaltres fem judicis, després has de fer les sentències, llavors sí, és molta feina, i a les estones que jo m'hi puc dedicar, la meva il·lusió, perquè jo volia ser escritora de sempre. De fet, jo volia estudiar periodisme, el que passa que les circumstàncies no em van deixar en aquell moment i vaig començar dret i em va agradar, no? O sigui, jo el tema de l'escriptura és un tema que l'he volgut sempre.
Era abans. Que...
Sí, abans de res. El que passa que fins que no t'estabilitzes i t'organitzes una mica, no comences a publicar. Però són totes aquelles històries que en el fons ja les tens a la ment.
Aquesta és la cinquena. Tindrem sisena?
Sí, de fet estic treballant amb ella, el que passa que és el que deia, amb molt de calma i molt de tranquil·litat perquè falten hores, no? Però sí, tinc unes quantes ja al calaix i la il·lusió és poder-les escriure.
I serà novel·la negra?
No, la següent tindrà un rerefons d'intriga, però un tema més aviat romàntic. Tot el romàntic que puc ser jo, que no és gaire, perquè sóc bastant... potser més dura, no? No són mai novel·les ensucrades, no? Però bueno, jo penso que l'amor és un tema important, hi ha moltes classes d'amor i també de maneres de viure l'amor, i amb una trama d'intriga, doncs allà estem.
Doncs de moment ens quedem amb aquesta Invisibles, que és la darrera proposta basada en fets reals de Graciela Moreno sobre les persones desaparegudes. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Un per un.
El més calent a l'aigüera.
Un per un amb Montse Hidalgo, amb Graciela Moreno, jutgessa i escriptora, que presentava el seu llibre Invisibles. Anem a la música i un dels protagonistes que avui fa anys és Umberto Tozzi. Fa poc ha fet un treball discogràfic juntament amb el seu fill Raf. Combinen cançons cantades pel fill, cançons cantades pel pare, remasteritzades, com un dels grans èxits d'Umberto Tozzi, aquella que encara avui dia s'escolta i encara avui dia fa ballar, com és aquesta Glòria. Un dels èxits d'Umberto Tozzi, juntament amb tu i tants d'altres, que els ha remasteritzat, és a dir, posat al dia, i juntament amb el seu fill han fet aquest treball discogràfic, unes cançons els canta un, les cançons els canta l'altre, i algunes que els fan tots dos conjuntament. 11:46 minuts, després de la música, ens anem a l'altre esport, aquests esports minoritaris que es practiquen a Catalunya, que ens els explica la Eli Jiménez. I avui a l'altre esport el dedica a conèixer una nova disciplina de la pilota basca, la mà, i ho farà acompanyat per Joan Molines, que és el delegat de la modalitat de mà de la Federació Catalana de Pilota Basca. Tot això a l'altre, esport.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Reprenem avui l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra, i avui ens plantem de nou al frontó i coneixem una altra de les disciplines de la pilota basca. Avui, mà. La pilota basca és descendent del joc de palma, però amb un seguit de modificacions en les regles i també en canxes de joc i mena de pilotes que es produïren a mitjans del segle XIX. Fins aleshores, a la pilota s'hi jugava amb la mà als carrers o també a les places dels pobles, a l'estil directe, i amb pilotes no gaire diferents de les emprades arreu. Al segle XIX, però, la pilota es fa més ràpida i botadora amb l'aparició de la goma industrial, la qual cosa possibilita un joc més vistós i també tècnic, i això porta a abandonar els carrers per jugar en canxes específiques com els frontons. És així com neix el joc indirecte llançant la pilota contra la paret. L'any 1925 es va fundar la Confederació Espanyola de Pelota Basca, que en acabar la Guerra Civil va ser reanomenada com a Federació Espanyola de Pelota. Des de l'any 1952 i amb una cadència de 4 anys es disputen els campionats mundials de pilota basca. En els Jocs Olímpics de París 1900, la mà va ser esport oficial, mentre que els de París 1924, els de Mèxic 1968 i a Barcelona 92 va ser esport d'exhibició. A l'estat espanyol, les principals competicions són les organitzades per la Lliga d'Empreses de Pilota a Mà. Són el campionat del 4,5 de pilota basca, el campionat manomanista de pilota basca, el campionat per parelles i el trofeu Costa Blanca. La mà és una especialitat de la pilota basca que es pot jugar en frontó, en trinquet o fins i tot en plaça lliure. Es juga sense cap estri, copejant la pilota de cuir amb la mà protegida per esparadraps i per tela. Es pot jugar de manera individual o per parelles i és l'especialitat més estesa de la pilota basca. I avui, per saber-ne més sobre aquesta disciplina esportiva, hem parlat amb el Joan Molines. Ell és delegat de la modalitat de mà de la Federació Catalana de Pilota. Malgrat ho hem explicat per sobre, el nostre convidat ha posat el punt de partida de la conversa en explicar-nos com és aquest esport.
Bé, la pilota a mà és un esport molt antic, és un esport nostre i que es necessita bàsicament molt poca cosa. Vol dir, una paret i una pilota. La pilota al principi pot ser de tennis, perquè els que s'iniciïn, i és un joc molt participatiu.
També ens ha parlat de l'estat de la mà a Catalunya.
Bé, aquest esport a Catalunya és un esport minoritari. Desgraciadament, tenim que competir amb la televisió, amb els Messi, amb els Nadal, etc, etc. I això pues, ens ha minvat bastant. Afortunadament, ara hi ha un club, que és de la Casa de los Navarros, que té engegada una escola de pilota, tant masculina com femenina, i tenen uns 80 nanos que s'han iniciat en el termini de 2 o 3 anys i que hi ha alguns que apunten a ser uns bons pilotaris.
Però, i si la comparem amb la resta d'Espanya?
Aviam, nosaltres estem, diguéssim, a la cua. El País Basc, històricament, i està molt més arrelat al de la pilota. Per què? Perquè en tots els pobles pues, tenen un frontón, normalment al costat de la església, i quan se sortia de la església, antigament ens posàvem a jugar a mà al costat de la església, que és on era el frontón.
Quines serien, doncs, les necessitats de l'esport per tal d'anar pujant els graons? Això és el que ens ha explicat el nostre convidat.
En primer lloc, pues que les autoritats, per exemple, l'UFEC, ens doni un major una major dotació econòmica. Uh-huh. I però bueno, per veure, per formar monitors i per poder amb els monitors aquest, pues tirar endavant pues aquestes expectatives que en principi en tenim, eh? Uh-huh. Estem a punt de aquí a l'Organització Barcelona també d'obrir una escola de nanos i bueno, però ens falten pues qüestions, diguéssim, de dotacions econòmiques per millorar pues, els monitors, tota la xarxa d'ensenyament i d'atenció.
Tradicionalment, tal com ens ha dit el Joan, la mà sempre havia estat un esport d'homes. Actualment, però, a poc, està canviant.
A la Casa dels Navarros, concretament, pues, tenim un campionat social endegant, i aproximadament són unes 15 a 20, a 20 noies que practiquen amb uns materials diferents, també, eh? Menys agressius, menys dolorosos, però per nosaltres és molt interessant perquè sempre ha sigut un esport molt masclista i ara s'ha obert i tenim molt bona relació amb aquestes noies i ho fan francament molt bé.
La mà és un esport que s'està intentant potenciar a nivell català. És per això que el Joan ha fet una crida als infants que s'hi vulguin iniciar.
Nosaltres, com estem cercant nanos per poder jugar, pues, tant a l'escola del Club Natació Barcelona dissabtes i diumenges com a la Casa dels Navarros, si algú està interessat en aprendre aquest joc, pues que es posi en contacte a través de la Federació Catalana de Pilota i intentarem ajudar-los.
Com acostumem a fer, avui també li hem volgut preguntar al nostre convidat pels seus inicis en aquest esport.
El meu pare era l'encarregat dels frontons del Club Natació Barcelona. Nosaltres érem tres germans i aleshores doncs, veníem aquí, sobretot dissabtes i diumenges, i en aquell moment doncs, havia molta participació i vam aprendre a jugar a pilota aquí, al Club Natació Barcelona. Quan dic molta participació, doncs potser hi haurien voltant a les 100 parelles que jugaven als campionats socials i els de Catalunya en totes les especialitats i categories.
I després de molts anys de dedicació, com valora el Joan el seu bagatge en el món de la pilota basca?
Per mi han sigut extraordinàriament bons. Per què? Mira, jo mantinc amistat i continuo jugant amb companys que ens vam conèixer fa 60 anys. Imagina't. Aleshores, això ens ha donat una complicitat i una amistat insuperable.
Ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
Mira, tenim el Rubén Ribas, de la Casa dels Navarros, que és un gran jugador, i a més és el que porta l'escola dels nanos. Després tenim en Andoni Arrasate. Després tenim el Pérez d'Urbina. Uh-huh. I són gent d'aquí que realment pues, han jugat, juguen extraordinàriament. Poden jugar també a categoria de primera a nivell estatal.
El més calent a l'aigüera.
Bé, hem conegut un xic més del que és la modalitat de mà dintre la pilota basca. Com sempre, amb aquests esports minoritaris que es practiquen a Catalunya que ens porta Eli Jiménez. Bé, anem a la música i amb ella arribarem fins a les 12 i continuem aquella llista que varen començar la setmana passada dels Premis de Rock. Vàrem escoltar algunes de les cançons premiades i avui toca el torn de Joan Dausà, Premi de Rock per votació popular al millor disc de cançó d'autor 2018, Ara som gegants. I d'ara, Són Gegants, escoltarem la cançó que dona títol en aquest treball discogràfic.
Potser recordes quan ens enfonsaves el cap dins el mar. Potser recordes quan triaves la pedra que feia més mal. I escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnant. I escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar. Però ara som gegants, ara som gegants, ara som gegants, ara som gegants. Potser recordes quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser